de les infraestructures, que probablement és extensible al conjunt del sistema de benestar. O sigui, jo crec que el paradigma amb el que hem construït determinats elements en les últimes dècades, davant del pas del temps d'una banda, però també davant de noves circumstàncies, com per exemple temporals cada vegada més fort, ho vam veure de forma molt evident a València, doncs necessiten d'un estat més fort. Per això és absolutament, en fi, al·lucinant que el debat sobre la fiscalitat es tingui en els termes de que baixar impostos està bé per se i que qui vol fer una política fiscal més progressiva el que vol és robar-nos els diners. Bueno, doncs no invertir diners té conseqüències. Això connecta amb molts debats. És veritat que probablement avui no és el dia. Jo crec que hem d'aprendre molt del que està fent el Juanma Moreno Bonilla a la Junta d'Andalusia, no? On la seva energia en aquests dies està en esclarir els fets i està en investigar què és el que ha passat. A Catalunya sembla que és una mica diferent, i això que la magnitud del que ha passat no té res a veure, no? Perquè ja veiem avui alguns partits de l'oposició intentar capitalitzar políticament tot plegat. Del que sí que podem parlar és de com reaccionen les institucions davant de circumstàncies com aquestes, també, no? Més enllà de l'element estructural, que crec que és rellevant, i per això avui crec que no és el dia per dir que acceptar una millora del finançament té conseqüències en el que fem amb aquests recursos. Però la reacció de les institucions és rellevant, igual que crec que és important posar...
I dels servidors públics,
valor,
sí, sí.
Que la reacció de les institucions, de la Junta d'Andalusia, el govern d'Espanya, a Andalusia aquests dies està sent exemplar. Jo, des dels primers moments, vaig veure que tres conselleres i el president de la Generalitat en funcions es van desplaçar directament fins als llocs dels fets i s'ha flexibilitzat la normativa perquè avui puguin operar tot tipus de mitjans de transports alternatius per intentar mitigar els efectes d'un accident d'aquestes característiques provocat per un temporal. I això jo crec que és rellevant en una circumstància com aquesta, si no perdem la perspectiva que d'aquí uns dies a mi m'agradaria que parléssim més de fiscalitat, que parléssim més del que implica o no acceptar el finançament i que parlem de com el nostre estat del benestar i l'estat en general necessita d'uns recursos i d'una fiscalitat diferent pel món, que no és que vingui, sinó que ja està aquí.
Hi ha reaccions polítiques pel Foradada.
Sí, i ja comença a prendre forma aquesta derivada política d'aquest accident i aquest caos avui a Rodalies. Junts per Catalunya, una piulada fa uns minuts en què diu retards constants, trens plens, avaries, excuses i accidents. Ho advertim des de fa massa temps, ja n'hi ha prou. I ho acompanyen d'una fotografia amb un...
Perdona, dius Junts per Catalunya, aquest tuit?
Sí, tuit de Junts per Catalunya.
No, digues, Pol, perdona.
No dèiem que els missatges d'ahir a la nit eren més aviat, començant pel propi Carles Puigdemont, de condol per la víctima i d'ànims i els ferits i agraïments als serveis d'emergències, i aquest matí ja la cosa política, doncs, que està agafant una miqueta més de cos.
També significatiu aquest tuit. Laura Aznar.
Sí, a veure, jo estic molt d'acord amb el que plantejava l'Esther, no? Perquè aquest matí, quan heu fet aquest desplegament que esteu fent arreu del territori, que em sembla molt important, bàsicament perquè són els mitjans moltes vegades els que estan actualitzant l'estat de la qüestió i els que permeten que la ciutadania rebin la informació, hem sentit a molta gent que està emprenyada per això que deia l'Esther, no? Perquè plou sobre mullat i que segur que entenen aquesta situació, que no es podia preveure, o sí, però que és un accident, no? Però que llastimosament el mal funcionament del servei no ve per aquest accident, sinó que és una cosa habitual. Tot i així, en aquestes primeres hores estaria bé que cap partit intentés capitalitzar aquest descontentament o aquesta ira i que remés una miqueta a favor d'obra, no? Com si diguéssim, intentar esclarir què ha passat, intentar conjurar-nos perquè situacions com aquestes no passin més freqüentment, no? I ara sabem que la hipòtesi principal, tot i que tot està en investigació judicial, la hipòtesi principal és aquest mur de contenció que ha caigut, però jo tinc molts dubtes, sobretot pel que s'ha explicat, perquè potser no ho he entès bé i potser hi ha gent que també li passa, en relació amb les marxes blanques per detectar desperfectes i afectacions a les infraestructures. Pel que he entès, són una cosa que es fa de forma periòdica, aquestes marxes. Llavors, no entenc per què no es va detectar la caiguda d'aquest mur, si és així, o si aquestes marxes s'han començat a fer ara, després de l'accident. M'agradaria com tenir més informació sobre el tema per veure si realment alguna cosa ha fallat o simplement era una cosa que no es podia preveure. I veure una miqueta, també sentíem a l'entrevistat que heu tingut, a la persona que ha trucat per telèfon, que realment, segurament, que els maquinistes hagin demanat paralitzar el servei de Rodalies fins que no es pugui circular amb seguretat, té tot el sentit, però clar, això requereix que s'actuï per part de l'administració amb tota la rapidesa, oferint alternatives, bàsicament perquè les recomanacions que ara explicava la companya del col·lectiu Ronda són molt necessàries de saber. Està molt bé que la Generalitat insti a les empreses a permetre el teletreball, però tampoc sabem si té marge de maniobra com per obligar això.
No, és el que no, és el que no té marge de maniobra per obligar, però bueno, sí que és veritat que si recomana...
Sí, sí,
Al final es queda una mica entremig, no? Sí. També potser aquí les empreses haurien de fer un exercici més de corresponsabilitat social.
I segur que moltes ho fan. Però no és garantia,
però
si no...
Però no és garantia.
No?
Clar,
llavors, doncs...
Si la llei no t'ho garanteix, doncs és complicat.
Exactament.
Miquel Àngel.
Agafant aquest fil, hi ha una primera víctima, que evidentment és el treballador, que no pot arribar a la feina o no pot desplaçar-se, doncs, amb normalitat. Després hi ha una segona víctima, i precisament també són les empreses. Qui rescabala les empreses del servei que no poden prestar? Vale? És evident que cal ser empàtic i se li pot demanar a l'empresa que entengui la situació quan és excepcional. El problema és que la situació aquesta vegada és excepcional perquè ja s'ha produït un accident. Però l'excepcionalitat s'hauria d'aplicar cada dia, perquè cada dia hi ha retards... Cada dia hi ha problemes, cada dia hi ha dificultats, ja sigui per la via, sigui per la catenària, sigui per el manteniment, sigui per la raó que sigui, però no és una cosa estranya que els treballadors que utilitzen Renfe arribin tard a treballar. Per tant, molt bé aquesta empatia, però les empreses, d'alguna manera, també són víctimes, perquè, evidentment...
Qui compensa les empreses?
Qui compensa les empreses d'un problema seriós que hi ha en aquest país, és que els treballadors de fora de Barcelona, generalment, no poden arribar a la feina normalment. I pot haver que passi un dia, evidentment, però tothom que utilitza més o menys la Renfe sap que passen tantes coses que és difícil fins i tot predir a quina hora arribaràs aquell dia. I en els testimonis que aquest matí heu anat entrevistant telefònicament, doncs, home, la gent ja està entre el cabreig, evident, del dia, perquè no s'ho espera, perquè no s'ha informat o perquè no ha arribat la informació. La resignació, això és així sempre, per tant, és el que tenim i no hi ha res més. I aquesta idea també d'una certa frustració, no? Com és possible que... és que només fa... No arriba un any i poc, no?, que va ser la Generalitat que va anunciar una inversió de 7 milions d'euros en la millora de la informació, vale?, que era un dels problemes reals que té Renfe, que no és que no funcioni, és que més no informa. Pues avui, durant una hora, pues el servei de megafonia no anava. Per tant, jo no sé si és un debat de fiscalitat...
Ara un moment clau, perquè és a dir, si no has tingut temps a informar, perquè va passar l'accident ahir a la nit, el cas de garantir és que al matí hi hagi uns informadors i un bombardeig. Que va ser veritat que també els informadors viatgen amb tren, per tant, molts no s'han pogut desplaçar.
Per tant,
però vaja, sí, embolica que fa fort.
Hi ha un problema de planificació i aquestes marxes blanques suposo que s'han de fer sovint perquè les infraestructures no només s'erosionen perquè un dia plou molt, sinó perquè sovint plou. Bueno, potser no tant com tocaria, o l'any passat, però d'alguna manera es va al·lucinant, lògicament. Bueno, doncs què passa amb això? Després que els maquinistes anunciïn la vaga, jo ho entenc emocionalment, perquè, evident, han perdut dues persones, dos professionals, i segurament això m'escara molt tot plegat, no? Però, bueno, en fi, com també es posen en el sentit de la pròpia solució? Fa poc intervenien directament en quina era havia de ser la composició de l'accionariat, diríem, de la nova empresa de Renfe Catalunya. Bueno, no sé, la veritat és que això no és més que incertesa, que el podem abordar fiscalment o com vulgueu, però que en definitiva hauria de ser fàcil de solucionar un problema que a tot arreu funciona raonablement bé.
Són les 9:09, de fet, sobre aquesta vaga general que el Sindicat de Maquinistes ha anunciat a tot el sector i avisa que el servei a Catalunya no es farà sense les garanties de seguretat suficients. En volem parlar aquesta hora també amb Francisco Cárdenas, que és maquinista de tren i responsable d'UGT Renfe Catalunya. Francisco, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, com esteu?
Bueno, pues sí, después de una tenemos otra en casa, pues mal, porque claro, esto puede pasar en cualquier sitio, es cierto, pero desgraciadamente tenemos una frecuencia excesivamente alta en la rodalía de Cataluña.
¿UGT se suma a esta vaga?
Tenemos que hablarlo, pero seguramente sin ningún tipo de duda. Yo a primeras no tengo ninguna duda en que hay que garantizar la seguridad, y eso es importante. Nosotros hemos denunciado múltiples en los comités de prevención, múltiples y múltiples veces, el tema de las vibraciones de AVE de Córdoba, el tema de las aves yendo a Madrid, los problemas que hay, que tenemos unos problemas en Cataluña con los árboles al lado de la vía increíbles. Y bueno, mira, saqué un muro, como se podían haber quitado tres árboles. Recordar que no hace tanto tiempo, por un árbol caído en la vía, un compañero perdió una pierna, porque se metieron unas brancas por debajo del tren, se han puesto unas placas de seguridad, pero que los accidentes estamos un poco, lo tenemos un poco, no digo abandonado, ¿vale?, pero sí que lo tenemos un poco desactualizado, hay que actualizarlo.
El ministre Òscar Puente atribuïa la convocatòria de l'aturada a l'impacte emocional de les morts de companys entre maquinistes. ¿Vostè què li respon?
Bueno, no es solo eso. Lo malo de esta circunstancia es que lleguemos a estos puntos para poder solucionar, porque al final lo que estamos pidiendo es garantizar la seguridad, ya no solo de los trabajadores, sino también de los viajeros. Que lleguemos a estos puntos solo cuando hay accidentes. Mientras, nosotros habíamos denunciado las limitaciones del AVE y tal, casi dos años llevamos con esa denuncia y no había hecho caso a ti. Entonces, a ver si me entiendes. Ahora, mira, ha bajado la velocidad, han pasado todo tipo de pruebas, esta noche se han hecho. Lo malo es llegar a estos puntos, ¿vale?, con estas circunstancias y encima, desgraciadamente, con fallecimientos por medio. Debería ser de otra manera, porque las infraestructuras ferroviarias que tardan muchos años en hacerse, el ejemplo claro es la Sagrera, pues luego también hay que revisarlas. La seguridad se va mejorando, se va cambiando y las que están, la infraestructura que está en pleno campo, en plena vía, como queramos decirlo, pues sufre problemas. Ese muro de Lleida, pues yo, si me preguntas si ese muro era conflictivo, te voy a decir que no, la verdad. La autopista pasa por encima, lleva ahí más años que, y no era un sitio de los que tú dices, aquí un día va a pasar algo, pues no. Pero, sin embargo, la acumulación de tierra y las lluvias, pues fíjate lo que ha hecho, pues hay que revisar las cosas, porque esto pasa y para eso están los expertos en obras y en infraestructuras.
Clar, però aleshores, si es planteja una vaga fins que no hi hagin garanties suficients per la circulació, si són aquests els problemes que vostè està dient, això pot trigar dies.
A ver, la huelga, digamos, tenemos que enfocarla de una manera constructiva absolutamente. No podemos dejar una ciudadanía, ya no solo catalana, o si hacemos a nivel estatal, no la podemos dejar sin transporte público. Entonces, una cosa es una reivindicación que podemos hacer un día, convocamos una huelga o dos, ¿vale? Pero otra cosa es dejarlo de forma indefinida. Lo que sí que es cierto es que tampoco podemos continuar como estamos. Nosotros aquí en Cataluña tenemos 9-10 veces más incidencia que cualquier otra provincia de España. Aquí la falta de inversión en infraestructuras ha sido desastrosa. Aquí viene un montón de gente a trabajar de fuera, cuando viene aquí, y cuando se va de aquí, vamos, está solidarizado con nosotros porque entiende los problemas que hay aquí. Estamos muy mal y eso, bueno, pues tarde o temprano habrá que solucionarlo de alguna manera. Ahora todos podemos ver que se tenía que haber hecho antes, se tenía que haber mirado, pero lo que es importante es hacerlo para que no vuelva a pasar. No hay más y eso es lo importante, que no vuelva a pasar.
El comboi de l'accident de Gelida, hi viatjava un maquinista, m'ha explicat, i tres maquinistes que estaven en pràctiques. Expliqui'ns quina és la feina que fa un maquinista en pràctiques en aquestes sessions.
A veure, havia quatre persones, el maquinista titular, más dos maquinistas de la residencia de San Andrés de media distancia que se estaban formando de la vía, que ellos no pasan por ahí de forma habitual porque hay un par de obras donde los desvían por esa vía y tienen que conocerla. Y luego había un becario. Los becarios son una persona que está en beca y se está formando de la infraestructura de las diferentes vías que tenemos en toda Cataluña porque él va a circular por todas, bueno, por las rodalías en este caso que eran cercanías. Y bueno, parece ser, no lo garantiza, pero que el becario es el que hace.
Sí. Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí puede. Claro, ¿qué hace una persona de prácticas? Pues esa persona es de media distancia, son dos compañeros que iban. Y entonces, como ahora los van a desviar por allí, con las obras que hay previstas, pues él tiene que conocer cómo están las señales, cómo están la situación de la vía, los terraplenes, todo, para circular con la seguridad propia y él que tenga en cada momento que tenga claro lo que tiene que hacer en cada sitio. Entonces, tenemos pendientes, cuestas, curvas más cerradas, más abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, ferroviariamente hablando, cada tramo de vía hay que conocerlo bien. Además, se hacen bastantes pases para que la persona sepa en cada momento, acompañado por una persona que la conoce, que le vaya diciendo dónde están los sitios más o menos que tienes que conocer de señales y circunstancias extrañas, algún paso a nivel cerrado o no. En este caso ya se cerró, no hay, pero en otros sitios sí que lo hay.
Passar ahir, vam conèixer també que DIF va anunciar una limitació a 160 quilòmetres a l'AVE de Barcelona a Madrid i avui només manté una reducció de la velocitat a 4 punts. A vostè què li sembla això?
Bueno, quiero pensar, y no he visto los informes, porque yo anoche me acosté muy tarde, a las 2:30 de la mañana, y me levanto hoy a las 5:30, no he dormido nada, pero tengo que revisar a ver qué informes han salido, qué conclusiones ha sacado David. Porque si lo ha hecho en 4 puntos, quiero pensar sin ningún tipo de duda, que es porque cuando ha pasado esta noche el tren analizando los datos, pues le ha dado que esos puntos son los que tienen algún problema X, no sé cuál, ¿vale? Entonces se ha hecho la limitación de esos 4 puntos, ¿de acuerdo? Si en vez de retrasar el tren media hora, porque el resto está bien, nos retrasamos 15 minutos, pues menos se retrasará. Y eso puedo entender a ti. Lo que nos hace falta saber si está garantizado que eso es así o no, ¿de acuerdo? Es decir, cuáles son los fallos que hay en la vía y qué pasa, porque, bueno, pues hay que hacer un mantenimiento continuo y esas vibraciones que llevamos denunciando durante, ya te digo, casi 2 años, pues se debería haber mirado de otra manera anteriormente, no a posteriori, pero bueno, repito, que lleguemos a este punto solo cuando pasan estos tipos de incidencias es lo grave. Se debería llegar de otra manera y solucionar los problemas, o por lo menos parte de ellos, con más frecuencia. Todo se pasa, todo se caduca, y los años, hasta los bloques de piso se pasa una inspección cada 50 años, ¿no? Pues las infraestructuras ferroviarias, yo creo que cada menos, porque tienen un desgaste muy importante.
És Francisco Cárdenas, maquinista de tren i responsable d'UGT Renfe Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i una abraçada.
Vinga, muchas gracias a vosotros.
Passa un minut d'un quart de 10 del matí. D'aquí a un quart d'hora es reuneix el CECAT, que és l'òrgan de protecció civil, amb responsables també de Renfe i Adif, per decidir i valorar com i quan es pot restablir aquest servei de rodalies i els trens regionals i també de mercaderies. I tot això ha fet que molta gent, davant la situació de caos que es viu al sistema ferroviari de Catalunya, agafés, per exemple, el cotxe. I això està provocant també una situació complicada, molt complexa ara mateix a les carreteres, moltes carreteres que estan saturades, Txell Garriga, i a més hi ha accidents importants.
Molt bon dia. Sí, tenim ara prop 2 accidents. Va canviant aquesta informació. Ara, de moment, tenim 2 accidents que generen retenció. De seguida el repassem, però val a dir que a part dels punts d'on hi ha aquests accidents, avui la circulació, de moment, ara mateix, no està pitjor que d'altres dies. Hi ha intensitat, sobretot cap a Barcelona. En principi, ara només des del nus de la Trinitat, i més enllà recordem que també hi ha 15 de vies tallades en comarques gironines per la llevantada d'ahir. Els accidents, ara, a l'A2, a Sant Feliu de Llobregat, de sortida de la capital, a l'AP7, al Papiol, direcció Tarragona, amb cua des de Bellaterra. Aquest és el que està generant més afectació. Hi ha 2 vies tallades. La C1415C, tallada a Argentona, en els 2 sentits, i també es talla la C25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. Sí que, amb la previsió que pugui anar augmentant al llarg del matí la mobilitat, s'han aixecat les barreres dels peatges de la C32 Sud en els 2 sentits de la marxa.
I el que és incomprensible és que el ministre Puente no parli a cap mitjà català. És que és incomprensible. Incomprensible. Sila Paneque, consellera de Territori i portaveu del Govern, al matí de Catalunya Ràdio.
Que tinguin la tranquil·litat els usuaris, que en aquests moments, amb aquestes marxes blanques, s'està fent una anàlisi de tot el sistema de rodalies, i que des del Govern de la Generalitat, com a titulars del servei, no donarem l'ordre de represa fins que estem segurs, a la llum d'aquestes dades, que tot el servei i totes les infraestructures estan a punt per ser prestades.
La consellera explicava que la principal hipòtesi de l'accident és aquesta caiguda d'un mur arran del temporal dels últims dies, un mur que va caure just en el moment en què passava el tren i va impactar també amb el primer vagó.
Les primeres hipòtesis apunten al despendiment d'aquest talús i d'aquesta primera capa que just doncs es va despendre en el moment en què passava el tren, i aquest primer vagó doncs quedava descarrilat, els altres quedaven sobre la via.
Des de Renfe no volen fer cap previsió de quan es podrà reprendre aquest servei. Durant tota la nit s'han fet el que es coneix com a marxes blanques, que són aquests viatges, recordem, amb maquinistes, amb tècnics, per detectar possibles desperfectes. I el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, també en aquest programa avançava que en aquests controls, en aquests viatges amb maquinistes i tècnics, s'han trobat altres pedres i arbres a la via.
S'han trobat incidències puntuals, però això serveix en aquestes marxes exploratòries per veure si hi ha qualsevol tipus de problema i evitar que introduï un tren amb metges i alguns llocs puntuals entre Cervera i Calora. Hi havia pedres sobre la via que estaven trompant la circulació, trompant la circulació de la via. També un arbre de grans dimensions a Ruidecanyes i Pradell.
Tot això en un matí molt complex, de caos, també de dubtes i de molts casos de poca informació, de no saber, per tant, què fer, si arribar o no a la feina o a la classe. Tornem en directe a l'estació de Sants, on arriba també bona part dels trens de rodalies i regionals que avui no funcionen. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí la situació ara és de relativa tranquil·litat. També hem de pensar que l'estació de Sants a aquesta hora és més una estació receptora de viatgers que no de no emissora, almenys pel que fa a Rodalies. Sí que molta gent va agafar l'alta velocitat, que on ja s'ha, com explicàveu, retirat aquesta limitació de velocitat de 160, en queden 4 a 230, i això fa que tant els trens que van com els que arriben veiem que ho facin amb alguns retards, retards d'entre 10 i 25 minuts. Pel que fa a les rodalies, estan tancats els accessos, els torns, de manera que la gent ja no pot accedir a les andanes, la megafonia informa que no hi ha servei i les pantalles estan apagades. No era gens així quan hem arribat. A un quart de 6 del matí la gent podia accedir a les andanes, nosaltres érem els qui els dèiem que no hi haurien trens, les pantalles informaven de trens com qualsevol dia normal, això s'ha corregit al voltant de les 6 del matí. I ara mateix, doncs, la poca gent que encara no ho desconeix, que no hi ha el servei, doncs, se les empesca per trobar un mitjà alternatiu al metro, a l'àrea metropolitana on n'hi hagi, ferrocarrils de la Generalitat, autobusos metropolitans, interurbans, els interurbans estan reforçats, o avant també l'alta velocitat des de les capitals catalanes, si es dona el cas. Són les principals alternatives en transport col·lectiu.
Altres estacions, per exemple, la Fabra i Puig a Barcelona, un punt d'intersecció i també d'intercanvi de línies i serveis de transport públic. Marta Viana, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Aquí la situació ha baixat bastant el ritme i algunes corredisses per agafar aquests últims autobusos que venen. Penseu que l'estació de tren està tancada, l'estació de busos evidentment està oberta. Només hi ha dos informadors i ara mateix estic amb una senyora. Què tal? Molt bon dia.
Buenos días.
¿Cuál es tu situació? Porque quieres ir a Molins de Rey, pero como que no.
No, nadie me da información, ¿no? Pregunto a los que están con chaleco naranja y nadie me da información a dónde, qué bus tomar para ir a Molins de Rey. No, no saben nadie, es nada.
Aquesta és la situació ara mateix, vull dir que aquesta persona realment no li diuen res, ara l'hem acompanyat també amb una d'aquestes persones informadores i realment han dit no sé què dir-te. Aquesta és la situació, hem parlat fa una estona també amb un conductor dels autobusos i ja porta sis viatges tots plens pel que ens deia, autobusos aquí veiem de Sagalés i Montbus que van a ciutats com Cerdanyola, Granollers, Vic o Centelles. Molts també ens deien que han d'agafar com a mínim dos autobusos per acabar arribant a la feina. Aquesta és la situació aquí ara mateix.
I a Vilanova i la Geltrú, i tenim la Lara García, pendent també de l'estació de tren i d'autobusos. Lara, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora ja s'ha anat buidant l'estació de busos de Vilanova. Ha estat un matí amb molt d'enrenou. Aquí els autobusos han estat l'única alternativa que tenia tota la gent que havia d'agafar el tren per anar a treballar des de Vilanova fins a Barcelona. Han arribat desenes de vehicles a l'estació, ja han anat carregant a tothom que havia d'anar cap a Barcelona, a la feina. Ha estat l'empresa Plana d'autobusos interurbans que és qui ha reforçat el servei aquí en aquesta zona. Hem pogut parlar amb el José Luis, que és un dels xofers, explica que els han enviat cap aquí d'urgència però sense gaires directrius.
S'ha reforçat per part de Plana el servei de Renfe, perquè clar, no hi ha trens i s'ha hagut de fer servei d'alguna manera. Estem fent en autobusos. Jo en principi Plaça Espanya, però estic esperant que vingui algun responsable i em digui carrega per Espanya o... No sé, és que no sé res, m'han dit vine aquí per carregar, però no sé res.
Com sentíeu, la recollida ha estat força caòtica, s'han format cues de centenars de persones que no sabien quin bus havien d'agafar i xofers que tampoc sabien ben bé què havien de fer, però que mica en mica han anat organitzant les sortides i han desencallat l'embús. I qui ha tingut força problemes també és la gent que havia d'agafar trens des de Vilanova fins a altres municipis d'aquí al costat i que no hi havia connexió d'autobús. Finalment, molts han demanat taxis, que també han anat arribant amb comptagotes i ara queden una desena de persones que estan, ara els veiem, pujant en aquest últim autobús cap a Barcelona.
També fa cada esclar la circulació dels trens que porten a l'aeroport de Barcelona al Prat. Aeroport Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Estic a la Terminal 2. Els viatgers que volen sortir d'aquí amb tren no tenen servei, però sí que funciona l'alternativa del metro. A l'entrada de l'estació de Rodalies, on soc ara mateix, hi ha un parell de cartells escrits a mà en castellà i en anglès informant que no hi ha servei i que, si us plau, es faci servir el metro. I per megafonia, en una estació completament buida d'usuaris, amb tres informadors a la porta, es va repetint el missatge que els trens no funcionen. El problema és que el trajecte s'allarga. Només fins a l'estació de Sants passem de 20 minuts de tren a uns 40 de metro. Ella ha d'arribar a la Universitat Autònoma i ell agafar un tren per viatjar a Sevilla i ni l'un ni l'altre sabien res fins que han arribat aquí.
Perquè m'han dit que han anul·lat totes les línies de Renfe. Llavors, clar, he de buscar una alternativa ara. El tren tardava només 20 minuts, ara el metro he de fer mitja hora o inclús 45 minuts. Bueno, he de fer transport, perquè en realitat el camí sencer és una hora i pico.
Tengo que ir a la estación de Sants para enlazar porque tengo que viajar a Sevilla.
No sabien res perquè en el túnel que connecta la terminal amb l'estació no hi ha cap cartell ni tampoc cap funcionari que informi del que està passant. Entre els que han arribat fins aquí, confiant agafar el tren, desconcert perquè no se'ls explica què passa, però com que aquí hi ha aquesta solució del metro, és fàcil i ràpida i no hi ha cues ni tampoc grans problemes.
Això, gràcies pel que fa a l'aeroport del Prat. I a Granollers, Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs aquí a Granollers, tot i la magnitud de la incidència, la paraula que descriuria la situació és de calma. Hi ha molt poqueta gent a l'estació. Encara hi ha gent que arriba i no s'ha assabentat d'aquesta incidència que afecta tota la xarxa de Rodalies i es queda astorada en veure a la pantalla que està tota la xarxa parada. Tenim un usuari al nostre costat, és l'Einstein. Einstein, bon dia.
Hola, bon dia.
Einstein, com t'ha afectat a tu aquesta aturada?
Bé, jo he arribat a prop de 8:45 aquí a l'estació i m'he trobat aquí a treballadors de l'estació de Granollers que amb les màquines de provalidar el tiquet tancat i han dit que no es pot accedir a l'estació i que no circula cap tren i que no tenen més informació, que anem a buscar altres alternatives per moure'ns.
Anaves cap a la feina, entenc.
Anava cap a la feina a Barcelona.
Ho han entès?
Estic encara comunicant-me, em diuen que intenti buscar alguna alternativa i que miraran aviam què passarà amb el dia d'avui.
Doncs l'Einstein, sí,
espera,
és un dels usuaris...
M'has dit, és que m'he quedat... Einstein, sí.
Sí, sí, l'Einstein.
L'Einstein?
Sí, sí.
Sí, em dic així. Sí, no, és sí, aquest cap, el meu nom, el cap, meu nom de pilot que posa el DNI, totalment, sí.
I com és que els seus
pares... Crec que no
pares,
hi ha molts així.
Els seus pares van decidir posar-li Einstein? Per alguna qüestió de, no sé, la teoria de la relativitat, alguna història que connecti... Que m'encorregeix, ara.
Mira, en Ricard Einstein em pregunta com és que els teus pares van decidir
posar-te
aquest nom.
Són físics, per exemple.
Bueno, són físics, per exemple, ens diuen Ricard.
No. Això va estar bé, una història amb el meu avi, amb la meva mare i jo naixent aquí a Barcelona, a l'hospital, amb l'infermera que els van confondre el nom i al final va quedar Einstein i el registre va anar a Einstein. I així va ser el meu nom. Sí.
Doncs, Ricard, deixa'm afegir... Digues.
No, és fantàstica aquesta història, sí.
I digues, Joan. Tant, deixa'm afegir sobre Rodalies que l'Einstein, per exemple, tindrà la possibilitat de demanar justificant, perquè aquí a Granollers sí que s'estan oferint justificant a tots els usuaris que el demanen.
Fantàstic, gràcies, Joan.
A vosaltres.
I roda de premsa de Junts a 11:15 al Parlament. També la CUP compareixerà després també amb Rodalies al Parlament. Tot això ho seguirem també amb Marta Corbalan i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Tenim més punts de connexió. Hem d'anar a Vic, a Sant Vicenç de Calders, també a Girona. Passarem per Tortosa, per Lleida i per Atocha. Avui els serveis informatius desplegats per tot el país. Però abans, per fer una valoració també i una ronda ràpida dels analistes, amb Esther Vera, Nacho Corredor, Laura Aznar i Miquel Àngel Escobar, dèiem que el servei de seguretat està suspès fins poder garantir la seguretat de la via, així ho deia la Conselleria de Territori, i com deia, convocada d'aquí a 2 minuts una reunió per decidir quan es restableix el servei. Ara, es poden solucionar, Esther, els problemes en aquestes poques hores que venen per davant, tenint en compte el que sentíem fins ara?
No, el problema és el retard que portem, no? Ha estat molt interessant el sindicat de maquinistes, no? El senyor Francisco Cárdenas, quan ha dit a Catalunya hi ha 10 vegades més incidències que la resta del país o la resta d'Espanya. Per tant, aquesta és una situació de deixadesa. Ell ha dit no abandonado, però sí desactualitzat. Doncs, aleshores, actualitzar tota la xarxa de ferroviària i no només de Rodalies, sinó també d'alta velocitat, doncs són molts diners i sobretot fem molta feina i a mig i llarg termini, no politicaria a curt termini.
Miquel Àngel.
Aviam, és evident, no?, que si a Catalunya, com deia el sindicat de l'UGT, vaja, el sindicalista de l'UGT, doncs hi ha 10 vegades més, potser és que hi ha 10 vegades menys inversió. I això és un problema històric, endèmic, que han afrontat moltes administracions i no se'n surt. Per què? Perquè mana l'Estat. I les seves inversions les decideix l'Estat. I es van arribant com van arribant. Bueno, ara potser arribaran totes de cop, però mentrestant estan passant coses. I m'ha fet... A mi fa, el que em fa és... jo soc usuari, sobretot, d'AVE, no? I, I clar, quan sents els maquinistes dient que a partir d'ara no farem anar els trens sense la màxima seguretat, a mi el que em fa pensar és fins ara com anaven. Perquè, i quan surt la consellera dient és que no farem anar cap tren sense que estiguin garantides la màxima seguretat, bueno, doncs fins ara com funcionaven? Perquè jo parteixo de la base que poden passar coses, com aquest mur, que com ha dit també el sindicalista de la UGT, home, doncs no semblava que fos un punt crític, però passen coses i, evidentment, doncs, succeeixen accidents, desgraciadament. Però, home, a mi em genera molta incertesa sentir, d'una banda, els maquinistes i, de l'altra banda, la pròpia consellera dient que, per passiva, que, home, que fins ara la seguretat no estava garantida. I per això han hagut de fer correcuita, jo crec, doncs aquest tipus d'intervenció com la marxa blanca, que és veritat que la fan sovint, sembla ser, pel que diuen, però, home, és evident que hi ha algunes circumstàncies que precipiten.
Que la fan és parant tot el servei,
home, clar.
I fent-ho a les 6 del matí fins a no sabem a quina hora, que això afecta moltíssima gent.
I sense pensar en la repercussió que té en la vida de la gent, a efectes d'informar-los, o quan arribin allà, doncs quina resposta han de tenir, quines alternatives. Home, sabem que les coses de vegades són molt complexes de fer, vull dir, ara tampoc no farem dir que tot és fàcil, però, home, crec que una mica més de provisió potser caldria.
Laura Aznar i Nacho Corredor. Laura.
Sí, en la mateixa línia, jo crec que ha sigut molt il·lustratiu el que comentava el sindicalista de la UGT quan deia que a Catalunya la gent que venia de fora fins i tot, però la gent que fa el servei aquí, detectava i denunciava aquesta falta sistèmica d'inversions per millorar un servei que utilitzen, deies abans, més de 400.000 persones a diari i que fa anys, és que per això jo crec que hi ha aquesta indignació que no té a veure amb el que ha passat avui, sinó que té a veure amb el funcionament normal del servei, que és un mal funcionament, no? Fa anys que a Catalunya aquesta falta d'inversions es pateix i que no es compleixi allò que està pressupostat, es pateix moltíssim. Jo crec que la situació ara, d'aquí a un minut i mig, no quedarà resolta, evidentment, però sí que hi ha un mínim exigible, jo penso, a les autoritats. El primer és informació actualitzada i que sigui transversal i que es pugui explicar i que tothom tingui abast aquesta informació. Dos, indicacions clares als afectats. Tres, serveis alternatius perquè aquestes persones puguin desplaçar-se. Si a més tenim en compte la possibilitat de que aquesta aturada no s'allargui més d'un dia, si el que diuen els maquinistes és que no es pot reprendre el servei fins que no es garanteixi un mínim de seguretat, si això no passa avui, doncs evidentment s'ha de donar un servei alternatiu. És a dir, jo crec que coses que es puguin fer d'immediat per resoldre la situació, doncs segurament és impossible que passin, però un mínim exigible sí que hauria de ser bàsicament per resoldre les pròximes hores de les persones que són usuàries, que com dèiem abans, és un gruix molt important de la nostra població.
Nacho.
Sí, em costa una mica enfocar aquesta conversa perquè doncs hi ha certa dissonància, així la sento, entre diferents coses que he escoltat, no? Perquè he escoltat a un maquinista al qual li hem donat credibilitat en moltes coses, i quan diu que sobre el mur que ha caigut i que és el que ha provocat l'accident i que és l'origen del que avui estem parlant, doncs no hi havia cap evidència de que hi hagués cap problema amb el mur. I, per tant, si jo sento aquesta afirmació, a partir d'aquí inferir no sé exactament què, a mi em costa. Jo crec que fa no moltes hores ha passat una cosa molt més greu a Andalusia, i de fet crec que us heu desplaçat fins i tot allà en les últimes hores també, i en el camp de l'especulació he sentit menys coses de les que he escoltat les últimes 12 en relació al que aquí està passant. I el tuit aquest de Junts n'és una bona expressió també de les ganes que hi ha de capitalitzar políticament que de forma aleatòria un mur que no ha generat cap símptoma prèviament de que podia caure hagi caigut. I, per tant, a mi em costa enfocar exactament la conversa, perquè aleshores jo també tinc la temptació de començar a projectar els meus biaixos, que els tinc molts. Perquè, clar, la responsabilitat del dèficit estructural del que hi ha les inversions a Catalunya segurament és compartida per molts. Jo podria començar a dir que durant una dècada alguns, en comptes d'intentar negociar això, s'han passat fent altres coses, però és que crec que no aporta res. Sobretot quan estem parlant, atenent a les paraules del maquinista que hem sentit, de que de forma aleatòria ha caigut un mur, que no havia donat cap símptoma d'inseguretat. I per tant,
sí, però
doncs,
aquí es barregen coses, Nacho. Una cosa és l'accident en si i l'altra és la situació que portem acumulant de tensió del sistema, no? I que per això s'ha fet la inversió que s'ha fet i per això s'estan posant recursos. I això és una cosa que reconeix la conselleria.
Però si aleshores parlem de l'estructura, posem també sobre la taula...
La manca d'inversió, sí, sí.
Que és incòmoda. No, una altra. Que les xarxes de Rodalies a Espanya són de referència mundial. I que compareu el sistema ferroviari del nostre país amb el d'altres països. Jo, la meva tentació no és destacar en una setmana com aquesta això, però és fàctic, tan fàctic com l'altra part. Però aleshores la meva tentació és completar la fotografia i dir, sí, sí, és que tot això és veritat. El tren és un dels sistemes de transports més segurs del món.
Sens dubte. Que,
bueno, doncs posem sobre la taula aleshores tots els elements per tenir una foto completa, perquè si no sembla que cada vegada que sortim de casa tenim risc de tenir un accident. I això, hi ha qui està interessat en fer-ho i en projectar això. Sí que ho hem vist també amb l'accident d'Andalusia. Com si estiguéssim a punt pujar-se a un tren fos més perillós que pujar-se a un cotxe quan no és veritat. I això ho hem de posar sobre la taula.
Sí, jo no em veig amb cor de defensar la situació de Rodalies. Jo crec que Rodalies té un dèficit d'inversions i d'actualització obvi, i per A o per B aquest dèficit s'ha d'actualitzar. I després hi ha una altra cosa. Ara em recordava una companya del diari, hi ha una qüestió de canvi climàtic. I és així, quan plou moltíssim i estem acostumats últimament a unes pluges doncs, torrencials, doncs s'afecten les vies, s'afecten els talussos, tot això s'afecta. Per tant, potser sí que hem de tenir una vigilància extrema sobre les infraestructures. I això és el moment de fer-ho. I el que no podem dir és responsabilitat d'aquest o de l'altre que això no s'hagi fet. Per això jo abans parlava de politiqueria i no volia entrar més en el detall. Jo crec que hi ha hagut molta politiqueria i hi ha hagut molta actuació política a curt i nano termini. Aleshores, potser sí que en temes d'infraestructures hi hauria d'haver acords com amb tantes altres coses, com per exemple l'ensenyament. Acords molt més amplis i molt més a llarg termini, que és el que el país sí necessita. Mentrestant, ens podem anar discutint si això és culpa de l'un o de l'altre. La qüestió és que moltes persones que utilitzen Rodalies no tenen una seguretat que Rodalies funcioni. I en l'alta velocitat, recordem que avui l'alta velocitat, en 150 quilòmetres de la via entre Barcelona i Madrid, està circulant a 160 quilòmetres hora. Per tant, hi ha alguna inquietud dels maquinistes que s'ha atès, i si s'ha atès és per alguna cosa, i millor que s'hagi atès.
Sí, després també una altra cosa, Nacho, el que dius, és a dir, el metro i els ferrocarrils funcionen, els ferrocarrils de la Generalitat. És a dir, que aquí sí que hi ha un problema amb Rodalies, perquè si no, per què Rodalies se suspèn i el metro i ferrocarrils no?
Entre d'altres coses, perquè la intensitat de la xarxa que té Rodalies és molt més elevada que d'altres, i això fa que la vulnerabilitat, la intensitat de pas d'una xarxa sigui més perillosa que una altra. De fet, en Andalusia, una de les múltiples hipòtesis que hi ha és com la introducció de nous operadors, de noves companyies, en una xarxa que aparentment podria estar preparada per un número determinat de trens diaris, ha tingut certes incidències en el desgast de la pròpia infraestructura. I, per tant, no es pot comparar l'ús del número de trens que passen de Barcelona a Tarragona al llarg d'un dia amb els que hi ha en una línia de ferrocarrils de la Generalitat, perquè són diferents tipus de trens, perquè en uns casos fins i tot durant 24 hores van passant trens, en d'altres casos no, i per tant no són comparables, no és comparable l'impacte econòmic positiu i l'aportació que fa una línia que una altra. Són casuístiques diferents, però alguns el que voldrien inferir és simplement puta Renfe i puta Espanya. No, escolta'm, és que el tuit de Junts va en aquesta línia, Això no ho ha fet el Partit Popular a la Junta, en l'accident d'Andalusia, on han mort moltíssimes persones.
Home, potser perquè ha pres a València, no?
Una mica, potser.
Sí, bueno, potser perquè el Juanma Moreno Bonilla no és el Carlos Mazón, també, ja.
Congratulem-nos que prenguin.
Però aleshores...
I si va pres, fantàstic. Aquí no tots estan aprenent, diguem-ne, el mateix.
Però aleshores, Nacho, Miquel Àngel Escobar aquí, Aleshores, què vol dir això que estàs dient? Que hi ha un moment per poder situar responsabilitats i un altre moment per no fer-ho, com ara. Ara què caldria estar fent l'oposició? Jo no estic defensant cap tuit, ni estic defensant res. Simplement hi ha un debat de molts anys en relació a les Rodalies a Catalunya, que crec que no permet cap comparació en positiu amb cap servei de Rodalies semblant amb altres països. Crec que ni aguanta la comparació amb Ferrocarrils de la Generalitat més enllà de la intensitat, perquè estem comparant serveis de Rodalies, no estem comparant AVE i serveis de Rodalies. I la infraestructura pot ser diferent, però una cosa és la infraestructura, és el manteniment. I el que és evident és que, per la raó que sigui, però el responsable sempre és l'Estat, en les seves diferents formes de govern, que a Catalunya no s'ha invertit. I per això a Catalunya hi ha 10 vegades més, segons el sindicalista de la UGT, que potser està desinformat. En tot cas, crec que és creïble, perquè està passant. El mateix dia de les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any passat va haver una falla sistèmica de totes les Rodalies.
Què va passar, exactament? Van robar cobre,
tot,
no?
Va
van
tot.
Robar cobre, no?
Jo no sé... Sí. I només roben el cobre aquí. I no, està,
no, no, el no? dia de les eleccions... El
dia de les eleccions va haver un sabut... No, és igual. El fet
no, no,
és que...
no és igual.
Sí, sí, és,
no,
igual. No és igual. És igual perquè un dia és un problema de sabotatge perquè roben coure. Un altre dia és la catenària. Un altre dia és la via. Un altre dia és que cau un talús. Un altre dia és que el sistema no funciona.
I la culpa del coure de qui és?
Home, suposo que el lladre,
el zapatero.
Jo suposo que la culpa és el lladre. El que dic, Nacho, el que estic dient és que no passa res per situar responsables. Després, altra cosa és el to que vulguis dir. I, per tant, aquí hi ha una responsabilitat objectiva de l'Estat. Per què? En forma de desinversió endèmica, històrica, en tots els governs. Alguns ho hauran defensat millor o pitjor, però això ha passat. I no passa res per dir-ho. No passa res per dir-ho, perquè en aquest cas ja hi ha morts. I, en tot cas, en relació al tema del talús aquest que ha caigut, i com deia el sindicalista de la UGT, home, doncs semblava que no era un punt crític. Clar, si és una cosa tan aleatòria, per què s'atura tot el sistema? Perquè s'atura tot el sistema i es fa deixar la marxa blanca tot arreu. Però una cosa que ha passat aleatòriament, que no podia preveure's, home, segurament hi ha un indici més de que potser la xarxa, en general, està tocada. I que poden passar aquestes coses aleatòriament, evidentment, perquè ja és desgràcia cada vegada que passi el tren caigui el talús o se'l trobi una mica abans, però en tot cas aquestes... I per tant, jo crec que amb bon criteri, una altra cosa, la planificació d'això, doncs la Generalitat ha decidit doncs que s'havia de tenir una mena d'auditoria de com estava tot doncs l'abans possible. Per què? Perquè ja portem 4 dies de pluges, però és igual perquè passen moltes coses en el dia a dia, no? I cauen arbres, i hi ha avisades, i pedres que hi ha al camí... Però, home, una mica de planificació i, a la vegada, una mena d'assumpció humil de responsabilitat de l'Estat en relació a la desinversió, crec que tampoc és excessiu des del punt de vista de l'acció de l'oposició.
Però, Nacho i Laura.
No, sí, el que està passant en les últimes hores de com es reacciona, el que evidencia és que el sistema és garantista. Hi va haver-hi molta polèmica per les limitacions a la línia Madrid-Barcelona de 160 km per hora, no? Doncs aquest matí, fa una hora, Adif ha aixecat la limitació de 160 km per hora, 230 km per hora i només en alguns punts, perquè han fet una revisió durant aquesta matinada. Perquè d'entre totes les hipòtesis que hi ha de l'origen del sistema han volgut comprovar que una de les hipòtesis no pogués acabar tenint efecte en una altra línia. S'ha fet la revisió i s'ha restablert. A mi em sembla bé, en qualsevol circumstància, obrir el focus i atribuir responsabilitats. Òbviament, si estem parlant del que va passar el dia de les eleccions del Parlament de Catalunya a la xarxa ferroviària, que va haver-hi un aparent fallo multiorgànico, es va robar coure, i crec que això no té cap vinculació amb la manca d'inversions. Però posats a exigir responsabilitats als nostres responsables públics, que crec que és rellevant en un debat democràtic, doncs comparem el que han aconseguit el govern del PSC pactant amb Esquerra Republicana i l'Estat en relació a les inversions i el que va fer els anteriors governs de la Generalitat durant l'última dècada, què van aconseguir, què van pactar i què van treure de l'Estat per millorar les infraestructures de Catalunya. Jo avanço una resposta, absolutament res. I, per tant, com la resposta que projecto és absolutament res, crec que quan demanen explicacions s'ha d'obrir el focus, efectivament. Vostès de tot això que estan criticant, què van fer per revertir-ho? Es van inhibir. Doncs vinga, som-hi. Si és que, escolta'm, igual que quan hem estat parlant de la crisi de la gestió de l'aigua a Catalunya, és oportú dir, clar, és que què es va fer després de la crisi econòmica i durant tot el procés en relació a molts temes? Inhibir-se, gastar-se menys diners en moltes coses, perquè es va imposar un dogma d'austeritat iniciat per un govern dels que avui estan criticant el que està passant i després van prioritzar altres coses. Avui, l'efecte, l'origen del que està passant és com a conseqüència d'una tormenta. I crec que aquí l'Esther apuntava a un debat que jo crec que és estructural de com les ingerències climàtiques canvien el paradigma de moltes coses. Això a València també passava.
Laura.
O sigui, l'urbanisme avui no ha de plantejar-se d'una forma igual a fa 60 anys. Si és que fa 60 anys tenia sentit plantejar-ho com s'ha de plantejar. I les infraestructures també. I per això, doncs, per mi, el debat més rellevant té a veure amb la fiscalitat i amb el finançament. I aprofito ja per tancar l'anàlisi que justament en un context com aquest encara entenc menys aquella gent que diu no, jo no vull 4.000 milions d'euros. Bueno, per gestionar millor els meus serveis públics. Bueno, és un bon moment també per dir que bueno, doncs aquest argument em sembla cínic. Dic, no, ara no toca. Bueno.
Laura.
Sí, és que jo crec que el que està plantejant el Nacho no és excloent amb el que plantejàvem abans. És a dir, que hi ha actors polítics que estan interessats en fer servir això per treure rèdit polític i fer servir això d'avui per el seu propi interès i flac favor fa a la mobilitat pública del nostre país. Jo crec que això és evident i passa amb qualsevol tipus de crisi, qualsevol tipus d'accident, qualsevol tipus d'incidència, no només amb Rodalies. Però és que, a més, dit això, això mateix no és excloent amb el fet que hi ha problemes estructurals greus amb el funcionament d'aquest servei, que s'ha de veure en aquest cas concret què ha passat i demanar responsabilitat si és que pertoca, però que realment hi ha un tema d'infrafinançament sistèmic i d'això n'hi ha responsables directes al govern espanyol, governi qui governi, tingui el color polític que tingui, perquè realment aquest dèficit d'infraestructures s'ha allargat amb els anys, s'ha allargat amb el temps, hagi governat qui hagi governat a l'Estat. És a dir, efecte d'això és que l'any passat, del gener al setembre del 2025, en conjunt a la xarxa de Rodalies de Catalunya, vam tenir prop de 270.000 minuts de retard, incidències en el servei 9 de cada 10 dies, i això no s'explica per robatoris de coure, com si diguéssim. Això s'explica per un mal funcionament endèmic d'aquest servei i que té responsabilitats directes en els partits polítics que han governat a l'Estat espanyol i que han invertit menys del que havien pressupostat. En canvi, en altres comunitats autònomes s'ha invertit molt més del pressupostat, i això són decisions polítiques, i això no s'explica per accidents puntuals, sinó que és una forma de funcionament general en aquest sistema. I la paradoxa absoluta, i jo estic molt d'acord amb el fet de, amb això que plantejava l'Esther, que realment hi haurà la variable de la crisi climàtica s'haurà d'incloure a l'hora d'analitzar i millorar la mobilitat, i no només la mobilitat, en realitat tot el que ens atravessa, no, com a societat, però és que la paradoxa és que demanem l'ús del transport públic bàsicament perquè és una forma de mitigar els efectes del canvi climàtic, i a la vegada tenim un funcionament absolutament nefast d'un dels principals serveis de mobilitat d'aquest país, com és el de Rodalies.
Són les 9:47. Tuit d'Oriol Junqueras, també. Francesc Soler.
Sí, Ricard, el president d'Esquerra acaba de piular. Els accidents provocats per causes naturals són incontrolables, però la no inversió, la deixadesa de l'Estat en el servei de Rodalies a Catalunya és el que fa que avui tot el servei s'aturi per por, desconfiança i incapacitat de la mateixa companyia per garantir la seguretat de treballadors i usuaris. I afegeix Junqueras: el traspàs de Rodalies és una necessitat de país, l'única solució sobre la taula que avança en la direcció de millorar unes infraestructures i un servei clau per la vida dels catalans i catalanes.
És un matí complicat a Rodalies. De moment insistim que no funcionen els trens de Rodalies, no hi ha servei de Rodalies, i també és un matí en el qual hem posat l'accent en la comunicació. Ara en parlem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, perquè és veritat que hi havia poc marge per comunicar el que estem explicant. Un accident ahir a la nit va provocar la situació que estem vivint, però tot i així, que falli la comunicació de megafonia a Rodalies a primera hora del matí, doncs és bastant qüestionable. Sílvia Coppola, doctora en comunicació. Bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia.
En
dia
parlem.
Complicat.
Dia sí. Complicadíssim, sí. En parlem amb Sílvia Coppola i també amb Carles Pont, professor expert en comunicació de crisis de la UPF, d'aquí a 3 minuts.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
Let's go!
Arriba el nou rasca les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
El teu futur Mercedes-Benz és aquí, esperant-te per acompanyar-te en cada moment de la teva vida. Descobreix el teu concessionari les nostres millors ofertes i emporta't el model que millor s'adapti a tu. Mercedes-Benz. Disseny, tecnologia i confort en cada trajecte.
Vine al teu centre més proper d'Aquadis Autolica o entra a mercedesocasion.com.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
Fans on. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot és possible un dia de partir.
La mina al segon pal, arrematada, Koundé, gol! Gol, 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 gol!
Tot és possible a la Champions League.
El segon de Koundé! El segon de Koundé!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Eslàvia Praga-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Continuen les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 28 de gener tens un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Ah, i també en una gran varietat de marques per home, dona i nen. Mira, de moda per home tens firmes com ara Mirto, Timberland i Rushmore. Per dona, Now Lover i Guitar. I per als més petits de casa, Gap. Per nois i noies hi ha Guess, Lacoste i Pepe Jeans. Però no només és això, eh? Aquest descompte addicional arriba també a les sabates, amb marques com Clarks, Stonefly i Fluchos. Descobreix també les segones rebaixes en accessoris. Bosses, marroquineria, mocadors, cinturons, guants i paraigües. Tens un 20% addicional en una selecció de marques com ara Donna Karan New York, Guess, Pepe Jeans, Fio de Martier, Hugo, Karl Lagerfeld... Són les segones rebaixes del Cort Inglés, amb un 20% de descompte addicional. No t'ho perdis. Fins al 28 de gener a la botiga web i app. I recorda-ho, vine avui, dimecres, a les 6 de la tarda a la planta baixa del Cort Inglés de Cornellà i podràs conèixer en persona els futbolistes Quique García i Omar El Hilali i endur-te'n el seu autògraf. T'hi esperem. Adéu-siau, bon dia.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
A 5 minuts i mig per arribar al punt de les 10 del matí. Saludem a Carles Pont, professor expert en comunicació de crisi de la UPF. Què tal, Carles? Bon dia.
Bon dia.
I de nou saludem a Sílvia Coppolo, psicòloga i doctora en comunicació. Hola, Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Volem parlar també de la comunicació en crisi. Una de les coses destacades és que ahir, quan es vam conèixer la notícia, dos consellers, més el conseller de la presidència, tres consellers al final, van assistir ràpidament al lloc dels fets, van donar informació ahir a la nit, a altes hores de la nit de la situació. Per tant, en aquest sentit, el govern hi va ser, que a vegades, en comunicació de crisi, el que demanem és que hi sigui, que ens expliqui què està passant. Ara bé, el que hem vist a les properes hores, a les següents hores, és que ha fallat la comunicació, almenys per megafonia de Rodalies. La informació en una situació com aquesta, Carles, entenc que és bàsica, fonamental.
Sí, és fonamental i, a més, darrerament veiem que hem anat guanyant, diguem-ne, qualitat comunicativa pel que fa a la política i fins i tot diguéssim, les persones que hi entenen des del punt de vista tècnic, és a dir, els bombers s'expliquen molt, molt bé, tots els operatius ho saben fer molt bé, però, en canvi, hem desatès, penso jo, i sobretot es demostra des de fa molts anys, hem desatès l'usuari, i moltes vegades, en el cas de Renfe, clarament, no?
Aleshores, que això ho ha reconegut la consellera Paneque en més d'una ocasió, hem d'invertir més en la comunicació i en megafonia, per exemple, que era un element important.
Efectivament, perquè cada vegada més ens estem obsessionant, per exemple, amb les xarxes socials i deixem aquella comunicació que és la més simple, que és, per exemple, una comunicació tan podríem dir prosaica com la megafonia, que ha funcionat tota la vida, o un cartellet. A vegades funciona millor un cartellet que posar tres tuits. No sé si m'explico. Aleshores, aquesta és la idea que crec que des de fa anys la companyia Renfe doncs, no està fent bé. Queda clar, perquè els usuaris sempre es queixen del mateix. Es queixen de que en el moment que passa alguna cosa no se'ls informa, i és el que necessiten en aquell moment, que se'ls informi del que està passant en aquell moment i en aquell punt.
En una situació com aquesta, Sílvia, què és el que necessitava l'usuari? És a dir, estem parlant d'una situació en què es va produir un accident a altes hores de la nit, per entendre'ns. Per tant, molta gent se'n va anar a dormir sense saber que l'endemà no hi hauria servei de Rodalies, que es lleva, que potser no posa la ràdio, que es posa un disc de música o res, se'n va al tren i veu que allò no funciona. Què és el que cal donar i com donar-ho a la ciutadania?
A veure, els accidents van ser ahir a les 9 de la nit. Jo seguia el tren i alhora al més nit al 3:24 i efectivament doncs, vam veure el cap dels bombers, que déu-n'hi-do, molt bé la informació que eres de donar, malgrat que no era tota, perquè ell parlava des dels bombers. Llavors, hem de pensar que la comunicació de crisi forma part de la gestió, i diríem, el primer són les persones. Les persones, doncs, la persona que ha mort, que a hores d'ara no sabem, crec encara qui és, les persones... I llavors el que es trenca, diríem, és la confiança i ve la por, la perplexitat, no? Llavors s'ha de poder atendre a la població. A hores d'ara, que fa ja 13 hores d'aquest accident, si bé està molt bé que hi vagin els consellers, doncs seria adequat que la persona de màxima responsabilitat en aquest moment a Catalunya comparegui, que potser ho té previst, davant de la població, per tant vol dir davant dels mitjans, i pugui dir tot el que sap fins ara, tot el que sap fins ara. I allò que no sap, doncs pugui dir que encara no ho sap i que ho anà dient a mesura que ho sàpiga. És a dir, d'haver-ho tot en les primeres 13 hores és lògic.
Però, Sílvia, intenta buscar millor cobertura, que et sentim molt entretallada i es fa difícil de seguir. Però, en tot cas, demana una compareixença de la màxima autoritat que ho expliqui tot i el que no sap, doncs digui que no ho sap. Això seria bàsic.
Això és fonamental, és a dir... Sí, sí, és...
Que fins ara ha estat així, eh? Fins ara hem anat sabent la informació d'aquesta manera. Sí,
sí. Hi ha una idea que crec que és important, que és la idea aquesta de la irresponsabilitat organitzada. És a dir, cada vegada més no hi ha un responsable únic. de les crisis. Perquè cada vegada tenim més crisis i cada vegada, si ens hi fixem, són crisis que afecten a molts serveis, a moltes administracions, etc etc. Aleshores, aquest concepte de irresponsabilitat organitzada, que és d'un sociòleg que es diu Ulrich Beck, és molt interessant perquè precisament el que s'intenta és tothom alhora comunicar. Moltes vegades es comunica des de la política amb una sobreactuació, perquè la voluntat també és que se sap que quan es gestiona una crisi doncs se'n treu un rèdit polític si es fa bé, i si es fa malament doncs és a la inversa. I per tant, aquesta idea de responsabilitat organitzada des de la meva perspectiva és molt interessant per entendre que no hi ha un culpable únic i que cada vegada es fa tot pensant més en els mitjans de comunicació, comunicant els mitjans de comunicació, també les xarxes socials, però, insisteixo, s'oblida aquell que més ho necessita, que és la persona que està allà en aquella estació, diguéssim, d'alguna manera, en una hora intempestiva o volent anar a treballar.
Clar, és veritat que la comunicació ha millorat molt, perquè tenim moltes més eines, no? I aquí també,